just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. I amb els ulls de la Bette Davis arribem al punt de les 12. Aquell moment que fem una petita pausa i tornem de seguida per començar la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Teníem la veu descobrint una notícia que s'està produint en aquest moment, doncs és que la instal·lació d'aquest nou rellotge que, doncs, el que servirà, doncs, fins ara de referència per tenir sempre aquesta hora fixa, aquesta hora que ens marca, ha marcat durant anys el campanar de l'Escala. Hi ha un nou estil, un nou disseny de rellotge que veurem quines crítiques té. Però, i avui era el dia que feien aquesta instal·lació i per això, doncs, tenim l'Abel cobrint aquesta notícia. Tan bon punt arribi, si ja tens el farem passar perquè ens ho expliqui. De moment el que fem és començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. El dia, doncs, que en principi, com dèiem, no tenim aquestes dues seccions de l'abans d'informatiu i del concurs, el que sí, doncs, farem començar per l'agenda d'activitats culturals.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, i comencem setmana, comencem agenda i ho fem per dimarts, dia 20, que el grup de lectura comentarà, doncs, el grup de lectura de teatre, més ben dit, llegirà l'obra Sol Solet d'Àngel Guimarà, serà a la Biblioteca Víctor Català, com hem dit, a les 8 del vespre. Per dijous, dia 22, l'altre grup de lectura, aquesta vegada de novel·la, amb Un secret de l'Empordà, que és el llibre que han estat llegint durant tot aquest mes, d'Imma Tovella, també a la mateixa biblioteca, a 8:45 del vespre. Per divendres, dia 23, exposició en Rafael Ramis, s'inaugurarà l'exposició de Rafael Ramis, pintor de marines, una conferència inaugural de Mariona Seguranyes, realitat i llum de l'obra de Rafael Rami, serà a l'Alfolí de la Sal. També el mateix divendres a les 9 del vespre hi ha la reunió informativa per a participants al Via Crucis 2018 a la sala d'actes municipal a les 9 del vespre. Per dissabte 24 i diumenge dia 25, les últimes visites del mes romanes de febrer. I també per dissabte hi ha a les 7 de la tarda l'obra El cabaret Passion Rouge. Es farà al 7, a les 7 de la tarda. I per diumenge, els Empúries en joc, a 11:45, una visita molt especial a les ciutats grega i romana d'Empúries, a una activitat que organitza MAC Empúries. Doncs aquestes són algunes de les activitats que destaquem. I continuem aquí matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara sí que ja tenim entre nosaltres l'Abel. Abel, bon dia, bona hora. Ara.
Bon dia i bona hora.
El rellotge ve?
El rellotge va.
Va?
Va.
Fa goig?
Fa goig, carai que sí.
Sí?
No, home, el rellotge és el mateix de sempre. Senzillament avui el que s'hi ha fet és la reinstal·lació de les broques i la recuperació del motor que havia patat amb aquella baixada de tensió d'ara fa uns dies. De moment se n'hi ha instal·lat un de més potent, perquè pugui aguantar també el sobreesforç que ha de fer en dies de tramuntana, per exemple. Perquè si el visualitzeu, tindreu en compte que les broques estan a l'aire lliure, diguem-ne, no estan cobertes darrere un vidre, per exemple. I quan hi ha tramuntana, doncs aquelles broques que veiem d'una mida absolutament normal des de baix i en la distància, doncs, escolta'm, cobreixen una esfera de 2 metres de diàmetre. De manera que els embats del vent, com bufa de veritat, doncs fa que a vegades voleguin més del compte. Aquest serà un dels temes que comentarem...
Però, espera un moment. És que jo tenia entès que estrevia el que era el rellotge i es clavava la paret. Penso que m'havíem estat parlant.
M'havíem parlat, però...
Que era totalment diferent del que és ara.
Serà. Això no s'ha encarat encara, aquesta feina. De moment el que s'ha fet és reparar la màquina que hi havia.
Vull dir que veurem el rellotge, veurem un nou disseny.
Ara mateix, la mateixa esfera blanca amb la marca Rifer de l'empresa que fa aquestes feines i que un dia convidarem aquí a la ràdio, pensava jo. Perquè, a veure, d'empreses com la Rifer, ben poques n'hi ha en el món. A Girona em sembla que són l'única. A Catalunya els comptaries amb els dits d'una mà. Llavors, abans a cada poble hi havia el toca campanes, el campaner.
Sí, senyor.
El campaner, que a més feia el manteniment del rellotge, engreixava els engranatges, anava a donar-hi corda sempre que convenia, com més alt el campanar, menys vegades hi havia d'anar, perquè hi havia més corda, que d'aquí ve la dita d'anar a donar corda. A veure, aquests rellotges de campanar... Ara us faig una classe de pressa perquè me l'acaben de fer a mi fa 5 minuts, per això el butlletí comença tard, no? Donar corda, què vol dir donar corda? Perquè el mecanisme del rellotge vagi fent el tic-tac, 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 doncs hi ha uns pesos, que potser alguns haureu vist, hi ha uns contrapesos importants, que s'ha de cargolar fins a dalt de tot, i aquests pesos, el seu propi pes, fan anar aquest mecanisme. Però quan aquests pesos aguantats per una corda arriben a baix de tot, el mecanisme s'atura, i el que s'ha de fer és tornar a cargolar i pujar-los amunt, perquè continuï funcionant. De fet, com més alt fos el campanar, més tremada de corda hi havia i menys sovint s'havia d'anar a cargolar i fer el pujar amunt. Pobles petits que tenien un campanar, diguem-ne, que baixet, poder cada 8 o 10 hores s'havia d'anar a cargolar, doncs ni 12. El campanar de l'Escala, el mecanisme vell, que encara es conserva, si algú pregunta, i el rellotge vell o la maquinària vella? Està conservada just a darrere de l'esfera. És allà, jo l'he vist, ara fa 10 minuts encara no. I era enfilat per allà al mig, remblant-me per aquí, ben carregat de pols per una banda i per l'altra, i he vist aquest mecanisme vell, que es conserva allà. No funciona, però està conservat. Total, que per efectes del dia a dia, el rellotge ja marca les hores, ja m'he atabalat perquè era per allà a la plaça gravant altres assumptes, i han tocat les 12 i dic, ostres, ja vaig tard.
Exacte.
Ja vaig tard.
I parlant de ara que deies això de donar corda, jo encara sóc dels que he tingut rellotge que es havia de donar corda. Ara, esclar, tot va en pila, o van aquells que moguen el puls, després van venir...
Sí,
però jo recordo el rellotge que regalaven a la gent de la meva generació per la primera comunió...
A la primera comunió estrenava rellotge.
Estrenava rellotge. No podies portar fins que feia la primera comunió. I anaven en corda. Aquells que de tant en tant li havies de donar corda. perquè no anaven ni amb piles ni amb cap mecanisme més estrany, anaven amb corda.
Mira si ha plogut. Ara, mireu, el mecanisme que fan el rellotge del campanar, el motor elèctric i informàtic que fan a tot allò, fa dos pams. Dos pams de llarg per un pam d'alt i un pam d'ample. Un motoret de res.
Jo veig que...
Connectat amb el mecanisme que hi ha dins de la sacristia, que des d'on el capellà pot dir toc de missa, toc de funeral, toc de festa, i per tant un piu, doncs les campanes sonen. Abans hi havia d'haver aquell home forçut, estirant corda, que tinc que tanca, que tinc que tanca, cap aquí, cap allà, campaner. No?
I a llocs encara es fan concursos de campaners, i a llocs que és una tradició, això de les campanes, i se fan aquests famosos concursos i tot això. Alguna vegada ho hem vist, per exemple, el programa Foraster havia sortit, doncs, això de que parlaven d'aquests concursos.
Doncs mireu, jo...
Veig que aviat els rellotges seran digitals.
Amb els números electrònics.
Campanar, i amb una placa solar perquè l'alimenti, i sí, tot sí, això irà digital.
Sostenible.
I les campanes, perquè eren campanes, eren
uns altaveus.
Uns altaveus, que hi ha alguns llocs que ho tenen.
I que es pugui regular el volum.
El volum, sí.
A la nit més fluix, de dia més fort.
Exacte.
Amb una cèl·lula sensible que digui de tal hora a tal hora, màxim volum, que és quan hi ha gent pel carrer, hi ha sorolls de cotxes i de motors i d'una cosa i altra, i de tal hora a tal hora, que són les hores tranquil·les, amb un volum mínim perquè no desperti els veïns.
Aquí està.
I fora el merders a la catedral i altres llocs que es queixen de que les campanes fan soroll i no deixa dormir els turistes que estan a l'hotel. No et fot.
Déu-n'hi-do. En fi, no només de campanes viu l'home.
No. L'home també viu de notícies que narren fets succeïts als municipis, com ara la trobada d'entitats que es va fer dissabte a la sala d'actes de la Llar del Jubilat, parlant de captació de voluntaris, parlant de comunicació, parlant de voluntariat en definitiva. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, on parlarem també d'una nova manifestació reivindicant l'alliberament dels presos polítics que es duia a terme divendres al vespre a la plaça de l'Ajuntament. Prop d'un centenar de persones s'hi van acostar i va ser una manifestació com tantes altres es van convocar arreu del territori català i que s'acabava amb la lectura d'un manifest consensuat entre totes les entitats afectades i amb diferents cants en reivindicatius, sobretot cants al·lusius a temes de presó o de presos, i amb Ramon Manent com a músic guia d'aquestes interpretacions. També parlarem de la reunió que hi ha convocada per dijous, una reunió oberta a tothom i sobre els efectes de l'administració electrònica i com s'hi adapta l'Ajuntament de l'Escala i com a partir de ja mateix, a partir d'aquesta setmana o del mes vinent, a tots els tràmits o temes de facturació, per exemple, de petites i mitjanes empreses, s'hauran de fer mitjançant administració electrònica. Està desapareixent allò de vinc a portar-vos la factura en paper, o aquest sobre hi ha la factura de les feines fetes tal dia. No, m'ho enviï per ITRAM, per administració electrònica, i ja quedarà registrat automàticament. Doncs això està sent una realitat i dijous se'n fa una xerrada pública per tothom qui estigui implicat. Com que som dilluns, hi ha apartat esportiu, recull dels resultats esportius del cap de setmana, a destacar-ne una nova victòria del primer equip del Futbol Club a l'Escala, que manté així les seves opcions a la promoció. L'Escala continua segon, i va guanyar per la mínima 0-1 al camp del Tossa, amb gol d'Adrià Serra, i destacant-ne el nou porter que s'ha incorporat, Xavi Gallego, que el dia que debuta doncs atura un penal.
Carai. Carai, molt bé.
Un penal aturat d'aquells que marquen, perquè si allò hagués sigut gol, el resultat era empat. Havent-lo aturat és victòria, vol dir dos punts més dels que
debut,
es podíem haver.
Molt bon debut.
I tenim un campió estatal de tennis de taula. Aquest cap de setmana hi havia el campionat estatal de tennis de taula, jugava a Valladolid, i qui diries, Norbert o Iker?
Ostres, va, m'aposto per en Norbert.
Sí, senyor. Norbert Tauler, campió estatal de categoria infantil. En aquest cas, l'Iker va acabar tercer. Medalla de bronze.
Déu-n'hi-do que com aquests dos jugadors estiguin...
Ja en edat adulta...
L'edat adulta, l'Escala pot optar...
A tot. Qui diu tot és tot, eh?
Perquè, bueno, Déu-n'hi-do el palmarès que porten aquests dos nois tan joves, eh? Uh-huh.
Doncs amb els esports arribarem a la recta final, una ullada a l'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral, completaran l'informatiu, i just després vindrà l'Ivan García amb el Zona Mixta, ampliant aquests apunts que jo ara feia ben escuetament del món esportiu.
Molt bé, doncs això és l'abans informatiu, l'abans informatiu de les notícies que tractarem al punt de les 12. També hi ha sorteig, que el número de loteria que tenim, que ja saben els nostres oients, ara no passarem en directe perquè hi ha coses atreçades, però poden anar trucant que els donarem número per el dècim d'aquesta setmana i també per el...
La calçotada. 972-77-1000, sense entrar en directe, o bé un WhatsApp al 627-40-53-99.
Molt bé, doncs a partir d'ara, oberts les línies telefòniques. Abel, deixem que vagis a redacció a preparar l'informatiu de la una.
Va, doncs, fins a la una.
Molt bé, doncs aquest era l'abans que ens feia l'Abel de l'informatiu. El rellotge del campanar com a protagonista, jo comptava i anunciava, perquè sé que havíem parlat, que s'havia de fer un nou canvi de disseny, de moment, doncs, és una reparació, una posada a punt del que l'actual que no funcionava. Jo encara me'l mirava aquest passat dissabte, que estava passant per allà davant de l'església, plaça de l'església, plaça de l'Ajuntament, i aquella època, aquella hora marcava les 12. Penso que ja era un horari fix i suposo que el vent el devia fer moure, depèn dels dies que feia tramuntana cap a una banda, cap a l'altra. Però bé, tornarem a estar al dia amb el rellotge, aquest rellotge de referència. Abans pot ser més que pas ara, perquè ara avui dia qui no té un rellotge el porta com jo, en el braç, com diem, a la munyeca, a la canya, a la canellera, o amb el mòbil, que també doncs, és un lloc que sempre es consulta el rellotge. En fi, avui dia de rellotges n'hi ha per tots arreu. Per exemple, jo, un testic aquí en aquest estudi, tinc dos ordinadors, els dos ordinadors tenen rellotge, l'ordinador dels que hi ha el programa, l'ordinador que hi ha la música, tinc un altre rellotge petit, aquí al costat, en tinc el del mòbil, que també el tinc aquí al costat, i a part el que porto de la munyaca, vull dir que són un, dos, tres, quatre rellotges, i el que veig, aquest gros, que els que a vegades ens seguiu per televisió en els programes que fem de la plaça, que es pot veure aquesta portat, o alguna foto, que es pot veure el nostre rellotge, que és gros, immens, que des d'aquí es veu. Doncs cinc rellotges, però alguns van igual, els altres depenen, varia algun minut que altre, però bé, més o menys hi ha una petita referència. I tot això per parlar del rellotge. Déu-n'hi-do. Vinga, continuem la nostra programació, si els sembla bé, després de tanta veu tornem a posar-hi música. Amb una de les altres cançons que està en aquesta llista, saltem del número 7 al número 5, amb els Trombers, que ens canta aquest tema que es titula Poble Català.
La flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre, combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel. Som un poble que és la canya, guiat per un estel. Aixequem els borrons de vi i ballem fins que es torni a fer la nit. Serem lliures de mar. Som el poble català. Som barreja, som entesa, som cultura al menjador. I les festes mai ens pesen, i la vella vista al mirador. Cap tirà serà el campari, sóc el somni sempre viu. Arrel d'arbre mil·lenari, constant com l'aigua al riu. Aixequem els corrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures de mar, som el poble català. que hi ha cases d'algú. Català.
Strombergs, el poble català. Havia estat en número 1, aguanta la llista ara amb el número 5. Continuem 12 i 20 minuts i si ara els hi sembla bé, ens anem al parc. Al parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, perquè amb la veu de Boris Weissmann coneixem la riquesa d'aquest parc, la diversitat natural i moltes més coses. Avui ens parla del Corriol Camanegre.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que tenim un petit ocell que es fa el ferit per defensar el seu niu?
El corriol camanegre és un ocell petit que podem veure corrents per la platja on trenquen les onades, fent uns sons aguts. Cap a finals de juny, el podem veure arrossegant-se per la sorra amb una ala que sembla trencada. Ho fa per distreure els depredadors i separar-los del niu, que té tres ous molt ben camuflats entre les pedretes i els pals de la platja. Els pollets, quan es queden quiets, semblen pedres. De vegades, hem pogut observar els petits pollets caminant entre les tovalloles de la gent, sense que les persones se n'adonguin. 10 dies després de que els pollets hagin sortit de l'ou, la femella els abandona i deixa el mascle al càrrec dels fills. Ella se'n va a buscar un altre mascle amb qui fer un altre niu entre la platja i les dunes. La femella pot arribar a reproduir-se amb 3 mascles en una mateixa temporada. Aquesta estratègia de reproducció li permet portar endavant més cries a la temporada. Des del Parc Natural, cada any es fa un cens per conèixer quantes femelles reproductores hi ha. En els últims anys s'han comptat 6 femelles reproductores. Prefereixen la zona de transició entre la platja i les dunes, amb molta matèria vegetal. De vegades, trien les llacunes interiors de la rere duna per criar. A Sant Martí d'Empúries, alguns anys, s'han observat 2 parelles. El corriol camanegre és una espècie en greu perill d'extinció, ja que el seu hàbitat, que són les dunes de la platja, està desapareixent a tot el món. És un indicador de la bona qualitat de la platja i de les dunes. Els gats domèstics i els gossos sense lligar són un greu problema per la supervivència dels ous, dels polls i dels adults. Des del Parc Natural es posen estaques amb cordes per evitar que les persones i els animals entrin a la seva zona de reproducció. Cal que respectem les senyals i que donem la tranquil·litat que necessiten les espècies de platja i de duna. Recordeu que és important que portem els gossos lligats i que evitem que vagin cap a la zona de dunes. Ens ajudeu a recuperar aquesta espècie emblemàtica de la platja?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat el que ens explicava Boris Weissmann del Corriol Camanegre en la secció El Parc a la Ràdio. I de Boris Weissmann ens anem a la consulta del nostre doctor, el doctor Productes, Jordi Jaques, que avui ens parla del pèsol, una secció que condueix a Belfont.
Continguts en xarxa.
Una
Una setmana més, gràcies a totes i a tots per deixar-nos entrar a casa vostra amb un programa radiofònic com aquest Doctor Productes. Nosaltres entrem a casa vostra, o a la vostra oficina, o al vostre cotxe, o on sigui, des d'on escolteu la ràdio. Però el que fem, de fet, és entrar a la consulta de Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi Jaques és el nostre doctor productes. Gràcies una setmana més per atendre'ns amb aquesta gentilesa, Jordi.
Gràcies a vosaltres i un plaer, ja ho sabeu.
A la recepta d'avui, un producte com el pèsol, però no pas qualsevol pèsol. Tractarem específicament el pèsol llàgrima.
Sí, parlarem del pèsol llàgrima perquè crec que s'ha d'especificar molt bé. El pèsol per si sol és un gran, gran producte, però s'ha d'especificar molt bé aquest altre sub, post, abans, després, producte, que és molt interessant i que ens dona molt de joc.
Recordo,
avui entrarem en aquest detall.
Recordo que fa no gaire dies, tants dies com una setmana, que fèiem una picada d'ullet a l'estiu, que comencem a enyorar, no sé si perquè veiem que ja que l'hivern ja està fent les seues últimes cuejades, avui el que farem és començar a notar la flaire de primavera.
És l'antesala.
L'avantsala.
L'avantsala del pèsol és el pèsol llàgrima, és el que ens indica doncs, que d'aquí pocs dies tenim la primavera aquí i ja tindrem pèsols, però abans, ens hi arriba el pèsol llàgrima.
Posem-hi quatre dades científiques, o si més no, marcant el context. El pèsol o pesolera és una planta de la família de les lleguminoses o fabàcies. Pèsol és un nom que s'aplica tant a la planta com a la seva llavor, que és comestible. A Mallorca, per exemple, té diversos noms. Xitxero o xitxu, cap al llevant. Xitxul a Sóller. Pitxo, en algun poble petit, com ara Santa Margalida. Estiregassó, al vilatge de Felanitx. Denominacions pot tenir-ne les que vulgueu, però totes denominant aquest producte natiu d'Àsia Menor, que durant milers d'anys ha estat un conreu important. Abans ho era per la seva proteïna en la dieta humana. Actualment és considerada una verdura i un component del pinso dels animals. D'usos en pot tenir múltiples. Nosaltres el que ens volem fixar avui és en les aportacions que pot donar el nostre i ens volem fixar especialment en la part final de cada doctor productes, aplicacions a la nostra cuina, aplicacions assequibles a tots els qui escolteu atentament un programa com aquest. Jordi, nutricionalment, quines són les principals aportacions del pèsol?
Nutricionalment, sabem, tota la vida ens han dit que hem de menjar, verdures verdes, i ens van molt bé, no? Són molt antioxidants, anticancerígens, per tant, sabem que el pèsol ens porta coses molt bones, porta vitamines del grup B i vitamines del grup C, ajuden a millorar la circulació sanguínia, redueix el colesterol, ajuda a controlar els nivells de sucre en sang, reforcen la flora intestinal i són molt rics en antioxidants. De sempre hem sabut que el pèsol és bo i no fa falta que ens ho recordin. El que és important és que també li sapiguem treure el profit que pertoca i, sobretot, sapiguem diferenciar aquest producte. Perquè de pèsols en tenim de molts tipus. Tenim els que trobem congelats en el supermercat, que per segons què fins i tot també ens poden servir molt bé. Tenim el pèsol del Maresme i fins i tot el pèsol d'aquí de l'Empordà, que és fins i tot més dolç, més clorofílic, i és molt interessant. Sabem del pèsol que l'hem d'esclovellar i menjar, que com menys temps passi millor, però el que no sabem, o que ho sabem menys, és menys conegut, que en el País Basc això és molt, és un producte molt i molt, molt arrelat, és que hi ha aquest subproducte, aquest altre producte, que és el pèsol llàgrima. I el pèsol llàgrima, perquè us en feu una idea, si avui dia pues, els pèsols deuen valdre doncs, 20 euros al quilo, esclovellats, pèsol de molta i molta qualitat, pèsol del Maresme o pèsol de Llavaneres, per exemple, el pèsol llàgrima doncs, ens en podem anar entre 60-80 euros quilo.
Això ja comença a ser considerable, sí. Ja no per totes les butxaques.
Correcte. Sí, el que passa que estem una mica com quan parlem de trufa. Aquí necessitarem molta menys quantitat. Aquí no ens fotrem 200 grams de pèsol llàgrimes, i ho veureu. Aquí, a més, és un pèsol que les coccions seran molt i molt i molt suaus. En alguns casos, quasi ni els curem. El pèsol, quan va començar a agafar cert nom, se seguia estufant, se seguia puixant, cada vegada li donem coccions més curtes, no el fiquem tant de manera tan bèstia enmig d'un arròs, ni enmig d'un guisat, sinó ja, o les clàssiques vedella a la jardinera, doncs ja no hi trobem... Aquests pèsols ja no els tractem així. En el pèsol llàgrima encara això se'n va una miqueta més enllà.
Va, doncs, té alguna contraindicació al pèsol? No tots són avantatges, eh?
No tots
Abans d'entrar en l'elaboració de plats, jo sé que teníem una curiositat a explicar a Jordi. El pèsol pot ser o pot tenir contraindicacions per persones amb problemes de fertilitat.
Sí, és un anticonceptiu natural, però és un anticonceptiu natural en un consum molt exagerat o en una persona que tingui que estigui molt predisposada al seu organisme a tenir una baixa capacitat fèrtil, per dir-ho.
Per tant, l'etiqueta hauria de ser més que una contraindicació, és una curiositat.
És una curiositat en un consum desmesurat.
Anem a la cuina.
Vinga, va.
Posem-nos mans a l'obra. Què cuinarem avui, Jordi?
Mira, va, començarem, perdoneu, amb una amanida de pèsols amb menta i pernil d'ànec. És una combinació molt clàssica, però en aquest cas la farem d'una manera molt més divertida, molt més fàcil, molt més senzilla. El pèsol directament en aquest cas no el curem, vale? I bàsicament el que farem serà fer una vinagreta de pernil d'ànec. Agafarem el pernil d'ànec, el tallarem a tires, i aquestes tires el tallarem una altra vegada a tires, per tant, el que es diria a juliana, i en farem una vinagreta amb menta. Agafarem unes fulletes d'enciam, la ficarem a la base d'un plat. Aquest pèsol farem algo tan senzill com aigua calenta, tirar-lo i treure'l. I refredar-lo directament amb gel, vale?
Aigua calenta com de calenta?
Aigua bullent. Tirem el pèsol, ràpidament el traiem, ràpidament el colem i ràpidament el tirem amb gel. Al tallar-li superràpid aquesta escaldada que li donarem, que serà una escaldada pràcticament que matarà el microbi i poca cosa més, perquè és tan petitet que el destrossaríem ràpidament, però sobretot aquesta refredada amb gel, que ens donarà, ja veureu que pujarà el color de verd, ens guardarà molt bé el seu punt clorofílic, que és la gran virtuositat que té aquest producte. Ho ficarem a tot això una vegada ho tinguem, ho amanirem ben amanit, amb una miqueta de sal, una miqueta de pebre, un puntet d'oli, i ho ficarem a la base aquesta que hem ficat els enciams aquests de base, i ficarem els pèsols al mig. I per sobre, aquesta vinagreta que hem fet amb fulles de menta i pernil d'ànec, ho amanirem ben amanit. Una combinació queda la mar de bé. És un dels plats del gran mercader del motel.
Ja ho crec, del motel Empordà.
Lloc per menjar pèsols. Lloc per menjar pèsols.
Amb una amanida ben fresca hem començat, però podríem acompanyar els pèsols de botifarra i de ceba puixada.
Sí, agafarem...
Segona proposta d'avui.
Aquest encara és molt més senzill. Agafarem ceba, la tallarem a deuets i la puixarem. Què és puixar una ceba? Vale? Pues és donar-li aquella primera cocció de sofregit amb una d'allò molt lenta, que ens queda emblanqueïda, que no ens ha agafat aquell marrón, aquell marrón que volem moltes vegades a l'hora de fer un sofregit d'un arròs, sinó ens queda ben emblanqueïda, vale? Quan la tenim, hi fiquem uns deuets de botifarra, una miqueta importants, aquesta botifarra ja ha agafat la temperatura...
Perdó, Jordi, quin tipus de botifarra utilitzem?
Una botifarra negra.
Ara dubtava si botifarra negra o botifarra de sal i pebre...
Ja ens hi aniria bé, una botifarra de sal i pebre, unes salsitxetes també li podríem ficar, ja ens aniria bé, però en aquest cas...
Ho pensem en botifarra negra.
És una botifarra negra. Que ens agafi pura i durament la temperatura, vale? Tot aquell sofregit que ja ens va agafant aquell puntet de color, tirem un grapat de pèsols allà dintre i una miqueta de caldo. És un xup-xup de 2 minuts, només,
Dos minuts de rellotge, no ens passéssim.
Dos minuts de xup-xup i al plat, directament. Un estufadet ràpid i fàcil, vale? Per altra banda, aquí tots els estufadets són així, Per altra banda, uns pèsols amb bacallà i ou de guatlla. Imaginem-nos aquell clàssic sofregit que, a més, hi hem ficat, a part de ficar-hi ceba, hi hem ficat una miqueta de pastanaga. I hem tirat, i fiquem uns daus ja importantets de bacallà, tenim una miqueta de fondo de peix, vale? Deixem que això sofregeixi, que faci xup-xup, acabem i tirem els pèsols, també, el mateix. Una miqueta més de caldo, dos moïnetets i fora. I, abans, hi hem ficat, com que el pèsol és més petitet, aquí no he volgut tirar un ou de gallina normal, hem bullit uns ous de guatlla, aquell clàssic guisadet que acabem amb ou dur, que a mi això m'encanta, m'encanta, i tallem aquests ous, els pelem, tallem aquests ous de guatlla per la meitat, i els fiquem per allà, acabem de fer aquells dos minutets de xup-xup, una miqueta de picada, guisadet fet al moment, lleuger, molt suau, fàcil de menjar,
Okay, però un plat, això ve a ser un plat complet que el fas amb un plis-plas.
Amb un plis-plas i molt d'ara que ens ve la Setmana Santa, eh? Vull dir,
molt de quaresma.
Un plat de quaresma, correcte.
Pèsols amb bacallà, però també a baun de filigrana els pèsols amb una mica de marisc, amb un llongant.
Mira, és un plat, serà super, super senzill.
Però... Llongant, llobregant.
Llongant, llobregant. Jo a casa en diguem llongant i em costa molt dir-ho d'una altra manera. Dir,
perquè ens entenguem tots. Sí.
Agafem la cua del llongant, la pelem, vale? I la tenim pelada i tota la cua entera i la tallem a rodelles. I això ho guardem. El cap, les potes, tot, això agafarem i en farem un caldo ben potent. I serà algo tan senzill com el mateix. Agafarem una miqueta de sofregit, marcarem aquestes rodelles que hem fet de la cua del llongant i posem aquest grapat de pèsols i tirem una miqueta de picada i aquest caldo el anem afegint. Que ens quedi allò un caldo, un guisat que li ha donat molt de protagonisme, aquest caldo vermellós, aquesta salsa americana, aquest fumet més vermell, que ens acompanyarà tant el pèsol com el llongant. La unió de dos productes molt i molt nobles.
Jordi, amb el pèsol, de cara a l'últim plat, deixem fer una mica de prèvia, perquè el pèsol també té una certa mala premsa. Diguem el pèsol vulgar, no el pèsol llàgrima, que és el protagonista d'avui. Jo tinc una mala experiència, i que arrossego des de ben petit, amb els pèsols que a mi no m'agradaven. I trobava que... Bé, o a mi sí que m'agradava molt i molt l'arròs a la cassola. I m'empipava molt els pèsols que barrejaven per allà al mig de l'arròs a la cassola. Des de llavors, abans de menjar pèsols, m'hi penso dues vegades. Però jo sé que ens estàs preparant o que ens has anunciat un risotto amb pèsols.
Em costa ficar-me a aquest nivell, bàsicament, perquè... per mi, el nivell de l'anxova és el meu producte preferit, el pèsol,
És una... Vaja.
Per mi és una meravella. I em costa molt ficar-me en aquest nivell. Entenc la gent que li pugui arribar a molestar, però jo crec que els pèsols, i sobretot aquest pèsol, ja no tant el llàgrim, sinó aquest pèsol fresc que tenim aquí, el pèsol de l'Empordà, aquesta llavor que ens prové de Llavaneres, mirem-nos-el d'una altra manera, que no és el pèsol aquell de sobre congelat. Pensem que tenim un producte molt i molt noble i que si l'hem respectat des del moment que l'hem arrencat de terra, des del moment que l'hem netejat i l'hem cuinat molt ràpidament, allò té unes propietats i té una de contingut molt interessant.
Anem-hi, doncs, el pèsol i l'arròs.
Mira, aquí volia fer un plat en homenatge a en Sant i Santa Maria, que li dono una volteta diferent, però hi ha un risotto de múrgoles, espàrrecs i pèsol. ¿Vale? El primer és de fer els primers risottos. I la primera vegada de la meva vida que em vaig menjar un risotto va ser aquest risotto concretament i vaig al·lucinar. Però aquí el farem una miqueta diferent. Guardem el pèsol llàgrima ben bé pel final. I bàsicament el que farem serà fer un risotto en base de mantega i ceba. ¿Vale? Farem un bon sofregit. Per altra banda, haurem escaldat aquests espàrrecs, tindrem espàrrec verd, l'haurem escaldat. Per què l'haurem escaldat? Primer perquè ho guardarem i després perquè aquesta aigua l'aprofitarem per mullar molt aquest risotto. Per altra banda, tindrem unes múrgoles, que si han sigut múrgoles seques, doncs els haurem posat en remull, per exemple, i aquesta aigua també en podrem fer ús. I per altra banda, tindrem un caldo de pollastre. Tots aquests tres líquids els podem barrejar i el que ens servirà molt bé per mullar aquest risotto. Aquest risotto, que ràpidament ja podem agafar aquest arròs, que sigui un arròs potent, un arròs gran, en aquest cas el carnaroli ens va a la mar de bé, el tirem a dintre d'aquest sofregit i afegim una miqueta de vi blanc, vale? I que redueixi aquest vi blanc. I a partir d'aquí ja el podem començar a mullar. Vale? Quan anem mullant aquest arròs, vale? aquest caldo es va reduint, això es diu una mijoté, vale? Que és anar reduint aquest caldo i anem mullant, i anem mullant, i anem reduint, i anem mullant, i anem reduint. Quan estem a un 80% de la cocció, ja podem tirar les múrgoles, ja podem tirar els espàrrecs, i quan pràcticament aquest arròs ja està, agafem una miqueta de parmesà, en aquest cas un parmesà en pols, El tirem, remenem ben remenat i tindrem aquest...
Desfent.
Correcte, que ràpidament queda desfet i tindrem aquest risotto d'espàrrecs i múrgoles, El ficarem en el plat i quan el tinguem en el plat agafem un grapat de pèsol llàgrima cru, vale?
Absolutament cru.
Absolutament cru i pam, i li posem a sobre.
Que la mínima cocció que necessita només amb l'escalfor mateixa del plat ja l'agafa.
La temperatura i com que volem textura, els risottos són molt agraïts amb la textura tant de l'arròs com en aquests espàrrecs que li trobarem també textura, vale? Doncs agafem aquests pèsols que també ens donin aquesta textura.
Doncs a veure, si entre la nostra audiència hi havia algú que tingués algun respecte o que tingués una mica de no massa estima envers el pèsol, estic segur que agafant qualsevol dels exemples que ens ha portat avui el doctor Productes, doncs acabarà de dir, sí senyor, és un gran producte per a la nostra taula, i si és de l'espècie pèsol llàgrima, que d'aquí a ben poques setmanes el tindrem ja en el mercat, doncs un xapó ben gran.
Espero que sí, doncs.
Jordi Jaques, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, gràcies a vosaltres.
El més calent a l'Aigüera.
Avui el nostre doctor Productes, el cuiner Jordi Jaques, que ens ha parlat del pèsol. 12:40, tornem a la música, i del número 5 ens anem al número 3, que també havia estat en primer lloc a la llista, són els buhos. Un tema que s'està escoltant molt aquests dies per les emissores que programen música, sobretot de pop-rock català, és Volcans.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. Creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. L'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció.
Come on.
Ells són els Buhos i una cançó que va entrar fort en aquesta llista, que ha estat número 1, de moment el número 3, aguantant, i com he dit, una de les que s'estan escoltant molt amb aquestes emissores que programen música o emissores que fan llistes d'èxits. Aquesta cançó és de les que ocupa els primers llocs, els Buhos amb Volcans. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que passem per al racó natural, aquesta secció que ens porta la Cristina Martí amb l'acompanyament de Maria Lluïsa Aranaz, un espai que ens parla d'aquests remeis casolans i tot el que té a veure amb el natural, el que fem servir de la terra o de coses que a vegades ens són necessàries o complementàries, necessàries o complementàries. Bé, avui ens parla de roba. L'escoltem.
Bé, avui el títol em sorprèn una mica. Cuidem la roba.
Clar, perquè, a veure, la salut no és només el nostre cos, sinó també tot el que ens envolta. I a casa nostra, si nosaltres tenim la nostra llar en bones condicions, sana, nosaltres també ho estarem. I bé, com tot el que tenim a casa, doncs una part important que hem de cuidar és la roba. Perquè també si la roba no la conservem bé, també ens afectarà a nosaltres. Perquè no, a nosaltres ens agrada tenir les coses ben cuidades, oi que sí?
I ben polides.
I ben polides. Llavors, clar, una cosa porta a l'altra. I, a més, ens podem trobar que també ens pugui afectar la nostra salut. I això ho hem de tenir en compte.
Bé, doncs, per on començarem avui?
Doncs mira, començarem que la roba que tenim a casa, ara hi ha moltes fibres sintètiques de tot tipus. Ara, si haguéssim de mirar quantes fibres hi ha, s'utilitzen en a la indústria tèxtil, bueno, tindríem per una bona estona. Però jo vull centrar-me en les fibres naturals, que era pràcticament a l'època de les nostres àvies les úniques que hi havien, que eren el cotó, la seda pels dies de festa, la llana, el lli, que és allò que diem, la roba, els llençols de fil.
Oh, i tant.
Els llençols de fil és el lli, que és la roba potser de millor qualitat i més valorada. Bé, doncs, la roba, les nostres àvies ens ho poden dir, que la roba abans havia de durar molt. Doncs ara que nosaltres tenim una jaqueta, oh, és vella, és de l'any passat. A vegades les jaquetes havien de passar fins i tot de generacions. La roba potser hem passat d'un extrem a l'altre, però la roba abans era com un patrimoni, perquè havia de durar i s'havia de cuidar. Però què ens hem trobat? Que a la roba ens hem trobat un perill molt gran, que són les arnes.
Ai, sí.
I avui en parlarem.
Campipadores.
Les arnes, que és aquella papalloneta petita, que a vegades no hi fas ni cas. El tanto que porta tela, aquesta, mai millor dit.
I tant, és ben cert.
Mira, d'arnes n'hi ha molts tipus. És un lepidòpter, és una papallona, que és la Tineola vesillella. És una que també, com a nom popular, li diuen l'arna de la roba, perquè d'arnes n'hi ha molt tipus. Normalment les arnes es relacionen a les papallones nocturnes, i sí, les papallones són les que veiem de dia. Doncs l'arna treballa de nit, i sobretot a les fosques, que sobretot que no li agrada gens la claror. Aquesta arna va aparèixer aquí a Europa no fa pas gaire, cap a finals del 18, principis del 19. I va ser una de les molts maldecaps més grans de tota la indústria tèxtil. Perquè quan en els magatzems de llana s'instal·lava l'arna, aquí tot el gènere va fer punyetes.
Oh, i tant.
Aleshores, ha sigut un dels maldecaps. I actualment segueix sent un gran maldecap. més que per les cases, perquè ara tenim molta, molta roba, ja et dic, com he dit abans, de tipus sintètic, sobretot en els museus.
Perquè, perdona, a l'Arna no li agrada la fibra sintètica?
No.
Mira que delicada.
No.
Mira que delicada. El seu menú ha de ser natural.
Clar, és com si nosaltres diguéssim, un plàtano de plàstic te'l menjaries? No.
No, no.
Per més bonic que sigui. L'Arna, el nylon, no.
No li fa massa... No li pica l'ullet, vaja.
Doncs, i el que dic, un dels llocs que tenen molts de mal de cap és en els museus, que tenen molta, en el fons, d'indumentària. Perquè, clar, roba antiga, i allà, quan hi entra, realment és un gran mal de cap. Doncs, què fa l'Arna que sigui tan perillosa? Doncs, l'Arna és una queratòfaga. Què vol dir això? Doncs que menja, és de les poques papallones que menja queratina. La queratina és una proteïna d'origen animal que és la que està en l'estructura de les fibres, a les fibres, o sigui, a la llana, les plomes, a la pell. Tots són fibres animals. A les vegetals, de moment, aquesta no hi va. Llavors, fa una mica el cicle com la papallona. O sigui, posa els ous, la larva és la que fa els forats, la que fa la destrossa, i quan es transforma en papallona, la papallona pràcticament no menja. Senzillament posa els ous i es mor. Fa una mica el cicle com les papallones diurnes. Jo aquí vull fer un parèntesis, perquè aquí vull defensar un altre animaló que es carrega totes les culpes a l'Arna. Que a l'Arna no la veiem, però quan obrim l'armari veiem els forats. I aquí veiem, és un animaló, que és el dragó. El dragó és com un llangardaix molt petitó, color grisós, que el veiem moltes vegades per les parets, prop dels llums del carrer, perquè es menja les arnes. Clar, ell va on hi ha les arnes, perquè és el que li agrada. Però, clar, el pobre és el que es carrega el mort.
És a dir, que ell no es menja la roba.
Ell no es menja la roba, és insectívor. Ella menja. Llavors, clar, des de sempre hi ha la llegenda de que és el dragó que es menja la roba. I el poet rep tots els cops. I per això que no ens hem de confondre. Aquest llagardeix tan petitó és un gran plaguicida. És el que realment és beneficiós per nosaltres, perquè és el que se les va menjant.
És a dir, gairebé aconsellaries posar un dragó en l'armari.
Home, no sé, perquè també va deixant cagallonets i això tampoc...
I això tampoc és massa maco.
Però bueno, si en trobem un a l'armari...
No cal matar-lo, vaja.
Agafem-lo, deixem-lo fora al pati, a la finestra, però no ho matem, sisplau, perquè és que és molt beneficiós. Això mateix passa a les aranyes. Quan trobem una aranya dintre casa, allò que la gent que té molta fòbia a les aranyes, però pensa que aquella aranya... la d'àcars que s'arriba a menjar i mosquits, i de tot, que ens està fent un benefici. Però, per favor, no la matem. Ja sé que hi ha molta gent que li fa molta angúnia, que fem-la com si la deixem fora, però no la matem, perquè ens està ajudant. El que passa que, pobreta...
Té mala premsa.
Té mala premsa.
Té mala premsa.
Val, doncs, què hem de fer quan trobem les arnes a casa? Doncs, mira, senzillament, primer hem de mirar que siguin realment forats d'arna. Això com ho sabrem? A les drogueries venen una que diuen trampes de feromones. Les feromones són unes substàncies aromàtiques que atrauen els mascles. Llavors, l'Arna s'atreta, que es pensa que allà ja podrà lligar, i es troba enganxada amb un paper enganxós, i en allà nosaltres podrem detectar realment si tenim arnes. Això ho posem dintre l'armari, per nosaltres no farà cap olor, però com a mínim ens detectarà si realment tenim arnes. Després, és important que guardem la roba neta a l'armari. A veure, en principi, la roba es guarda neta, però sempre hi ha aquella peça de roba, sobretot un armari, un abric, que dius, bueno, me l'he posat dos cops, no el porto a la tintoreria. Però aquell abric hi ha restes de suor, d'aquesta brutícia, la brutícia corporal. Aleshores, això també trau molt les arnes. Aleshores, hem d'anar en compte i, sobretot, no guardar roba allò que ja l'hagin fet servir. Després, si veiem que aquella peça de roba té arnes o veiem que hi ha que hem detectat alguna larva, hi ha un mètode molt eficaç, que és agafar la peça i ficar-la al congelador. El congelador tot ho mata. El que agafem, posem-la dintre una bossa i a dintre el congelador. I d'aquesta manera tenim moltes possibilitats que les larves, que són realment les que fan el mal, se'ns morin. Hem de netejar bé l'armari, això, racons amb aigua i vinagre, aspirador, perquè no quedin raconets on hi hagin posat els ous. Després, sobretot, hem de buscar roba que, per exemple, roba que faci temps que no ens la posem gaire, que fem aquests, saps aquestes caixes de plàstic que tanquen hermètiques?
Sí.
Allò va molt bé. Nosaltres posem la roba dintre les bosses, dintre la caixa aquesta, fiquem unes boles de cedre, que el cedre ens ajudarà molt a foragitar les arnes, o lavanda, flors de lavanda. Allà guardadetes, allà segur que les arnes no ens aniran.
I a més
aromatitzaran.
Exacte.
I llavors, l'ideal és doncs, tenir sempre repel·lents dintre l'armari. A la drogueria trobem les típiques de naftalina, les de càmfora, però l'olor, la sí, veritat... És una mica...
Tomba una mica.
I a més tot és químic, és tot tòxic. Aleshores, podem fabricar nosaltres repel·lents naturals. I uns repel·lents naturals és senzillament agafar flors de lavanda, fer una bosseta de roba amb una gassa, ficar flors de lavanda, claus d'olor, fer una bosseta, posar cotó i afegir-hi oli essencial de lavanda, de clau, de cedre, de fusta de cedre. Això ens ajudarà doncs, que l'arna allà no s'hi trobi gens còmoda.
I a més farà una oloreta molt bona.
I farà una oloreta molt bona. Uh-huh. Després també va molt bé una recepta que vaig trobar, que és fer bossetes amb pebre negre i llavors de pastanaga. La combinació per l'arna és devastadora. No pot estar allà
ni pebre negre amb gra.
Pebre negre una mica trinxadet perquè faci més olor i llavors de pastanaga. I llavors, clar, si aconseguim trobar penjadors de fusta de cedre, que això ja no sé on ho podem trobar, segur que allà les arnes no ens aniran mai. O sigui que, i pells de llimona, i pells de taronja seca, tot això ens pot funcionar.
El més calent a l'aigüera.
Consells per la roba és el que ens ha explicat la Cristina Martí, acompanyada de Mary Lluïsa Aranaz, en aquest racó natural. Bé, arribarem al punt de les 12, de la 1, de la 1, a les 12 ja hem arribat, arribarem al punt de la 1 amb el que és el número 1 d'aquesta llista, Oriol Barri, fa unes setmanes... que n'era un dels candidats i, a mica, anar pujant posicions fins a col·locar-se aquesta setmana al número 1. El tema, en diferents papers.
No saps, però ja fa temps que ens coneixem. Ja portem més de 1.000 vides junts, però en diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no saps que ja fa un temps vam escapar amagats al Partenó. Tu portaves trenes, jo un vestit d'emperador, escapant a Roma, refugiats al Panteó. I en el romànic van ser fills d'un escultor. Però no em recordes, no em recordes. Tu no ho saps, però fa molts anys que ens coneixem. Hem viscut moltes històries junts, però en diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no
recordes aquell temps quan vam jurar lleialtat al faraó? Tu venies sexe i jo et comprava per mi sol. Vam ser amics a Escòcia, jo vaig caure a la legió i el món soviètic vam fer caure un dictador. Però no em recorda.
Oriol Barri, en diferents papers, número 1 d'aquesta llista dels 7 capdavanters. I amb l'Oriol Barri arribem ja al punt de les 12. Acabem, posem el punt final. Ho fem perquè tot allò que comença té un final i és aquell moment del final d'aquestes dues hores de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Però la programació continua i ho fa amb l'informatiu que ens portarà l'Abel i seguidament els esports en zona mixta amb Ivan García. De la meva part, res més. Gràcies per la